Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? A Espanya, més de 2,5 milions de persones majors se senten soles, la qual cosa representa gairebé el 40% dels majors de 65 anys. Aquesta solitud no desitjada no és només una estadística, és una realitat que condemna els nostres majors a una existència d'aïllament i desesperança. Cada dia, milers d'ancians es desperten sense l'esperança d'una conversa, una visita o una simple mostra d'afecte. La solitud es converteix en la seva única companyia, erosionant la seva salut mental i física i portant-los a una mort en vida. És inacceptable que en una societat que s'enorgulleix dels seus valors familiars i comunitaris permetem que els nostres majors morin en solitud, obligats i oblidats per tots. La solitud en la vellesa no és només una tragèdia personal, és un fracàs col·lectiu que ens deshumanitza com a societat. Hem d'actuar amb urgència per a reconnectar també amb els nostres majors, oferir-los el suport i la companyia que mereixen i assegurar-nos que ningú passi els seus últims anys de vida en l'abandó i la tristesa. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I és moment per posar la mirada en els mapes del temps que anuncien que demà divendres la borrasca Caetano penetrarà a Europa per la zona de França i això, òbviament, també afecta a Catalunya perquè ens arribarà un nou front que farà intensificar el vent del nord als dos extrems de Catalunya i, novament, algunes precipitacions i nevades febles restringides al vessant nord del Pirineu. A la resta farà sol, només acompanyat en algun moment de quatre núvols prims decoratius. Sortim a les carreteres per saber si a hores d'ara hi ha algun tipus d'incidència. Servei Català del Trànsit, Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora parlem de retencions més o menys habituals als accessos de Barcelona. Comencem situant-nos a la C58 amb cues entre Montcada i el nus de la Trinitat d'entrada a la capital catalana. També retencions a la C33 entre Montcada i el nus. A la C32, cues entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat de sortida, en aquest cas, en direcció Sitges. També comentar-vos que l'autovia 2 va carregada a Cornellà en tots dos sentits de la marxa i que hi ha aturades a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt en sentit Trinitat, entre carretera de Esplugues i Sant Gervasi, i també a Horta en sentit Llobregat. A la ronda litoral les aturades són a la zona franca en sentit de Trinitat i també a la Barceloneta en sentit Llobregat. A la C60, Argentona, 2 quilòmetres de cua en sentit sud, en sentit Mataró. I per ara, això és el més destacat des de Secretaria de la Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta, per la informació. 7 de la tarda, 3 minuts. Estàs escoltant La Linterna a COPE, Catalunya i Andorra. I avui ens posarem molt seriosos per conèixer el que és la síndrome de Tourette. És un trastorn neurològic crònic i en parlarem amb el Ramon Pujadas, que és el president de l'Associació Tourette de Catalunya. Però abans t'expliquem què és exactament aquesta síndrome.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
Seguro que has oído hablar de Osmotic de Corsa, la única osmosis del mercado que no desperdicia agua y da un sabor increíble. Aprovecha nuestras promociones con motivo de nuestro 50 aniversario y hazte con el mejor sistema de osmosis del mundo. Llama ahora al 900-208-208, 900-208-208 y pregunta por la promoción 50 aniversario o entra en osmotic.corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
En Hipoyagán, Black Friday es la palabra mágica que indica ocasión de gangas. Sí, hacemos realidad sus sueños. Precios imposibles de repetir solo estos días. Black Friday más barato aún. Black Friday, todo en stock. Fíjese, colchón Excellent de matrimonio de 135 por 190, solo días Black Friday de 473 euros, ahora 169 euros. Estos precios no se repetirán hasta el año que viene por estas fechas. Black Friday, Black Friday, multitud de artículos rebajados.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Este Black Friday es tu momento. Reserva ya el hotel para tu próxima escapada con hasta un 35% de descuento en Sercotel. Tenemos hoteles en las principales ciudades de España. Elige el destino que prefieras y aprovecha los mejores precios del año. Haz tu reserva en sercotel.com o llamando al 930-468-161. 930-468-161. Sercotel, welcome to your best.
Naturtierra. No más cambios de humor ni bajones de energía con el triptófano con esbalguanda de Naturtierra. Te ayuda ante situaciones de estrés y mejora tu estado de ánimo. De venta en supermercados y grandes superficies con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida,
Naturtierra. El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
COPE Catalunya i Andorra.
La síndrome de Tourette és un trastorn que es caracteritza per la presència de tics físics i fònics. En general, aquests tics es presenten entre els 2 i els 15 anys i la mitjana és al voltant dels 6 anys. T'estic parlant d'una malaltia que per molts és desconeguda fins fa uns mesos, que es va fer viral un vídeo del cantant escocès Lewis Capaldi durant un concert. L'artista que pateix Tourette i va sofrir una crisi que li va impedir continuar cantant. Després va emetre un comunicat en el qual anunciava un descans a la seva gira mundial perquè necessitava temps per a cuidar la seva salut física i mental i agrair el suport de la seva família i dels fans. Un suport que és clau davant una malaltia que no es considera rara, però que sí és desconeguda. És més comuna, no més que en dones, encara que aquests no estan actualitzats, aquestes dades, perquè no existeix un registre real al nostre país de les persones a les quals han diagnosticat la síndrome. A Herrera Copi Catalunya i Andorra ens ha visitat la Joana, que ha explicat a la Mar Puerto com afecta aquesta síndrome en el seu dia a dia i especialment a l'hora de tornar a treballar.
Sí, a la Joana li van diagnosticar quan tenia 9 anys, ara té 25 i assegura que és una lluita diària. Hi ha diferents graus, gent que ho pateix en major o menor mesura, i ella mateixa explica que té un nivell baix. En resum, són tics nerviosos que no es poden controlar.
Hi ha diversos tipus de tics. Tics motors o físics, que són aquells que, com si tinguessis un susto, aquests que venen des del tronc, no? Des del propi cos. Després hi ha els tics vocàlics, que són aquells que dius una paraula, per exemple, podria ser hola. I després hi ha la coprolàlia, que la coprolàlia també entra dins del Tourette, que vol dir copro, bueno, com a mierda, no?
Sí.
i l'àlia vol dir paraula. I compro l'àlia en Joan és com paraulota, no?
La Joana té una barreja dels tres, però explica que cada cop li afecta menys en el seu dia a dia perquè ha après a normalitzar-ho.
Em toco la cama o molts cops faig com un espasmo, a vegades sí. També tinc tics de fer i, o de cop deixo alguna mini paraulota, però molt fluixeta. És una lluita diària. Ara per ara puc dir que directament no m'afecta com algú que digui ostres, tinc tics, vaya rotllo, no puc fer vida normal, no. Però perquè m'ho he treballat molt, ho normalitzo moltíssim.
Ara bé, no podem dir que hi hagi una cura específica, però sí tractaments, i en aquest cas el tractament que faci un mateix sobre la seva síndrome assegura la Joana que és molt i molt important, sobretot tenint Tauret, que encara té un gran desconeixement social per part de la ciutadania.
Hi ha dues parts, no? La part més psicològica i de tractament neurològica, que és el fet de les pastilles, i terapèutica també, que t'ajuden els propis metges o els propis psicòlegs. I després hi ha un tema que és personal, com és una síndrome que realment no es coneix gaire i la gent flipa una mica, perquè clar, no és algo molt comú. El primer que dius no és, ostres, té síndrome de Tourette, no. Dius, hòstia, què li passa a aquesta noia? O estàs bé? Hi ha molta gent que a mi em pregunta, estàs bé o que te'n rampes?
Ella s'ho pren amb gràcia molts cops, però diagnosticar la síndrome és complexa i pels pacients pot arribar a implicar un periple d'anys visitant especialistes fins a trobar la causa real dels seus problemes. Segons els experts, es requereix una observació explícita del pacient per identificar correctament els símptomes. Es manifesten en edats primerenques i perquè puguem diagnosticar algú amb síndrome de Tauret ha d'haver desenvolupat els tics per sota dels 18 anys, encara que molt ocasionalment podrien manifestar-se més tard. Ho explica el doctor Pablo Villoslada.
És com una home i començar pues, de jove a partir de la pubertat i en gent jove és com una i després continua tota la vida.
A més, en alguns casos són pacients que tenen tendència a conductes impulsives i solen mostrar un dèficit d'atenció més gran que la resta de la societat.
Diguem que és una forma de funcionar del cervell una miqueta diferent i a vegades això li dona un món interior una miqueta diferent de la resta, que forma part de la seva identitat i que a vegades és un dels problemes que tenim perquè prenguin la medicació, perquè aquesta medicació treurà aquest tics, però també canvia aquesta forma de pensar que forma part de la seva identitat.
Per tant, una malaltia de la que encara hi ha més coses a part dels tics.
Avui és un plaer saludar el Ramon Pujadas, que és el president de l'Associació Tourette de Catalunya. Senyor Pujadas, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quan parlem del síndrome de Tourette, de què estem parlant?
A veure, estem parlant d'una condició neurològica, els metges diuen que no és malaltia ni trastorn, bueno, una condició neurològica que consisteix a fer tics motors i vocals que durin més d'un any i que no siguin conseqüència d'efectes secundaris d'una medicació o del consum d'algun tipus de substància tòxica.
Com comença tot plegat? Quan se n'adona un de veritat que té aquesta síndrome? Ho dic perquè m'imagino que potser hi ha gent que no va al metge o d'altra que va al metge de capçalera fins que li troben exactament què és el que pateix, no?
Mira, el que diuen els estudis és que aquests símptomes apareixen, solen aparèixer com a regla general, a partir del 4, 5, 6 anys, per tant, en nens petits, que tenen una evolució ascendent a la preadolescència, a l'adolescència, i a la tarda adolescència i a la dècada dels 20 acostumen a minvar. No desapareixen, però minven amb intensitat i amb freqüència.
La primera porta que es truca és la del metge de capçalera?
Sí, sí, evidentment. I aleshores ell, normalment, si sap una mica de què va el tema de Tourette, deriva amb un neuròleg o un psiquiatre, generalment un neuròleg.
Té cura?
No, fins ara no s'ha trobat una cura de tipus farmacològic, no hi ha un fàrmac específic, els metges proven altres fàrmacs, o sigui, un fàrmac que de vegades van bé, de vegades no. I, en canvi, sí que hi ha una teràpia de tipus conductual que no elimina els tics, però sí que els redueix molt en intensitat i en freqüència.
O sigui, es guanya en qualitat de vida.
Exactament.
Per què no hi ha un registre real al nostre país de les persones a les quals s'han diagnosticat aquesta síndrome?
A veure, a nivell general, els estudis diuen que la prevalença d'aquest tipus de conducta és d'un 1 per 1.000. I aquí a Catalunya ja vaig fer una investigació als serveis de salut i no tenen el registre. Només dels casos que han anat a consulta, però hi ha molts altres casos que no hi han anat i que no en tenen constància. Per tant, aquí a Catalunya, ara com ara, no tenim un registre fefaent de les persones que pateixen aquest tipus de condició.
I es pot confondre, Ramon, amb una altra patologia, aquest síndrome?
No, en principi no, perquè és molt clar. Els metges diuen que fins i tot qui no és especialista, si et donen tics motors i vocals que durin més d'un any i no són degudes a causes que hem dit abans, és claríssimament la síndrome de Tourette. Digues.
No sé si el fet de que, per exemple, fa un temps es va fer viral un vídeo d'un cantant escocès, el Lewis Capaldi, que durant un concert no sabia ben bé què li passava. I clar, ningú coneixia que patia aquest trastorn de la síndrome de Tourette. La importància que té quan una persona coneguda, famosa, fa visible una malaltia, no? Un síndrome com aquest, perquè imagino que ajuda a molts altres.
Evidentment, el Lewis Capaldi és un dels nostres bucs insígnia també, perquè dona a conèixer en públic durant els seus concerts el fet que ell pateix aquesta síndrome de Tourette. Igual que hi ha una cantant que el jovent la coneix molt, que és la Billie Eilish,
sí. I
entre altres molts personatges de la història, el que va ser porter menys golejat dels Estats Units, porter de futbol, el Tim Howard, i altres molts. I a través de la història hi ha hagut personatges molt i molt rellevants que tenien aquesta condició de Tourette, com per exemple, segons diuen els estudis, el mateix Napoleó.
És veritat, certament. Se m'havia passat a mi que Napoleó es parlava que també tenia aquesta síndrome de Tourette. Vostès des de l'associació, què és el que fan, Ramon? Quines activitats fan? Fan xerrades? Imagino que al trobar-se persones que també pateixen el mateix síndrome ajuda, no? A dir, escolta, a mi em passa això, a mi allò altre, no? Compartir una mica experiències.
Sí, exactament. A veure, mira, nosaltres el que fem és, diguem-ne, el camí és trucada d'una família, que ens diuen, oi, acaben de diagnosticar el meu fill, no sabem què fer, estem espantats, etc. Aleshores, el primer pas és fer una acollida. De manera, tenim una entrevista i els informem dels serveis que nosaltres els podem oferir, entre els quals hi ha reunions de famílies, que com dius tu, són, diríem que són grups de teràpia. Vull dir que ells s'expliquen les coses i s'ajuden i es tranquil·litzen. Després també fem xerrades d'algun especialista, d'un neuròleg, un psicòleg, un psiquiatre. També donem a conèixer teràpies alternatives, no només la conductual, que aquesta és científicament, diguem-ne, sòlida, sinó també altres que ajuden, com per exemple la meditació, el ioga, la quiropràctica, la dieta sense gluten i altres cosetes que en alguns casos funcionen, però no és un tractament específic per la síndrome de Tourette. A part de les xerrades, també fem, sobretot, l'activitat més rellevant és assessorar escoles per la problemàtica educativa escolar dels nois i noies que tenen aquesta condició i que són objecte, doncs, de, com a mínim, d'aïllament, d'estranyesa i, en molts casos, massa d'assetjament.
Sí.
És a dir, que són nanos molt fàcils de caricaturitzar, de burlar-se, etc. La intervenció a les escoles és una de les activitats més importants. En portem unes 140 d'assessorades amb uns resultats molt i molt positius, tant per part del professorat com per part dels companys.
Les converses entre persones que tenen aquesta síndrome a l'associació és important, deia jo, no? Perquè també et sents una mica doncs que hi ha més gent que també ho pateix, no? I que no ets l'únic. I, a més, deu donar com una mica de, de fe, no? De dir, mira, si aquesta persona pot continuar la seva vida d'aquesta manera bé, jo també ho puc.
Evidentment. O sigui, la primera sensació és que s'espanten, sobretot de cara al futur. Però el pronòstic, que com he dit abans, és bo. O sigui, no desapareixen els tics, però són molt, molt baixos, molt tolerables, tant per la persona que els pateix com pel seu entorn. De manera que aquests nois i noies, a part de tenir unes qualitats excel·lents en molts camps, intel·lectualment i en altres camps, tenen un futur, doncs com qualsevol altre, un futur exitós a nivell professional, a nivell personal, a nivell emocional, etcètera, etcètera. Per tant, no cal patir, malgrat que pot passar una temporada una mica difícil, en què s'ha de tenir molta i molta paciència, a més de les teràpies més apropiades.
Sanitat hi posa mà, us ajuda? Amb el que demaneu, per qüestió d'investigació, perquè l'investigació és clau per tot això, no?
Sí. S'està investigant, però no aquí, Que nosaltres sapiguem, als Estats Units tenen una gent molt competent i estan investigant. I nosaltres, la nostra associació, ja hem tingut una relació propera. Els van visitar a Nova York i ens permeten doncs, de difondre les seves publicacions, etcètera, etcètera. Ells són els capdavanters. També l'associació del Regne Unit també és una associació molt rellevant, així com també la italiana. I nosaltres fem el que podem, perquè tenim persones, diguem-ne, metges que estan implicats i que es dediquen sobretot més a la teràpia que no pas a la investigació, que nosaltres diguem.
Per la gent que vulgui estar en contacte amb vosaltres, Ramon, amb l'associació, teniu plana web, teniu un telèfon de contacte?
Sí, tenim una pàgina web, que posen Associació Tourette Catalunya i sortirà. El telèfon de contacte és aquest mateix, en què estem parlant ara, és el 666-09-38-25, i el correu, que és touretcat, tot seguit, sense punts ni res, @gmail.com. Ah. Aquests són els nostres enllaços.
Perfecte. Doncs aquí ho deixem, perquè la gent que estigui interessada o la gent que li acabin de diagnosticar aquesta síndrome o gent que pateix aquesta síndrome i vol també doncs, conèixer d'altres persones que també la pateix per compartir experiències, doncs ja sabeu, aquí teniu les adreces, el contacte, i avui hem volgut parlar amb el Ramon Pujadas, que és el president d'aquesta Associació Tourette de Catalunya. Senyor Pujadas, gràcies i bona tarda.
Que no dubtin a posar-se en contacte amb nosaltres. Bona tarda i moltes gràcies per fer la difusió.
A vostès. Gràcies. Una abraçada. Doncs hem pres bona nota en tot el que envolta el síndrome de Tourette i atenció perquè ara et proposo unes dates en concret. Demà divendres 22, dissabte 23 i diumenge 24. Què passa aquests 3 dies, 22, 23 i 24? Doncs que arriba, com cada any, el gran recapte del Banc dels Aliments. I tindrem el plaer de parlar d'aquí un moment amb la directora del Banc d'Aliments, la Elisabet Viladomí.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Los accionistas de BBVA tienen una pregunta para los accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco? Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Nueva cosecha primero 2024 de Fariña. Carga completada.
Primero 2024 ha llegado con las botellas cargadas.
Cargadas de buenos momentos.
Ven a la fiesta del primero, pide una copa en alguno de los bares o establecimientos colaboradores y participa en el sorteo de 25 botellones y 25 visitas a Bodegas Fariña.
Consulta las bases en fiestaprimero.bodegasfariña.com.
Primero 2024 de Fariña. Recarga tu copa, disfruta la fiesta.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
Tornem a la Lliga i el Barça ha de millorar les sensacions per sumar 3 punts a Vigo. I t'ho explicarà, com sempre, el millor equip de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
Tiempo de Juego. Aquest dissabte, des de Balaïdos, Celta, Barça. Barça.
Manolo Olivero.
Elena Condis.
Josep María Minguella. Óscar Pereiro. Maldini.
Tiempo de juego. Paco González. Manolo Lama. Y el millor equip de la Ràdio Esportiva.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Hacer historia es muy difícil, es muy complicado, pero dejar un legado y que la gente te recuerde es muy difícil, muy complicado, y eso lo podemos conseguir.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. La linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A Catalunya, el 18% de la població es troba per sota del llindar de risc de pobresa i un 9% directament pateix pobresa material i social severa. Unes xifres alarmants que no paren de créixer i que demostren com és d'important la cita que arriba demà, una nova edició del Gran Recapte que organitza el Banc d'Aliments. Demà i dissabte es pot col·laborar donant aliments en més de 2.000 punts arreu de Catalunya, però també es poden fer donacions econòmiques fins al 5 de desembre. L'objectiu és continuar atenent les 230.000 persones que depenen de l'ajuda alimentària i també recollir aliments pels damnificats a la Dana a València. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, mira, la Imma és una de les persones que va necessitar l'ajuda del Banc dels Aliments durant 10 anys. Li va afectar de ple la crisi del 2008. Es va quedar embarassada, es va quedar també sense feina i la seva parella igualment. Després, el que ara és el seu exmarit va caure en una depressió que el va conduir a diverses addiccions. Va haver de recórrer al Banc dels Aliments per tenir accés als més bàsics, bolquers, llet, oli. Per la Imma, el banc s'ha convertit en una segona família.
Estava sola i no tenia qui me podia ajudar ni cuidar de la meva filla. El Banc d'Aliments em donava aliments bàsics,
sí,
i també em posava en contacte amb gent que pogués necessitar algú que cuidés àvies o em donaven consells.
D'acord.
El Banc d'Aliments es va convertir en una segona família, perquè si tenia algun problema podia recórrer amb ells.
Des de fa 5 anys, afortunadament, la Imma no necessita una ajuda continuada d'aliments, potser en alguna ocasió, de forma puntual. Ara té feina, cuida persones grans, no té un gran sou, però sí que ha pogut tornar a començar.
Exacte, tinc una font d'ingressos, no molt elevada, però tinc una font d'ingressos. La meva filla té 13 anys, va molt bé als estudis i encara que tinc, i encara ara, si tinc algun problema, puc recórrer al Banc d'Aliments, puc demanar ajut puntual com de suport.
D'acord, entenc.
Només de suport, no d'ajudar totalment, no, sinó suport.
Avui és un dia de molta feina al Banc d'Aliments i a totes les entitats que hi col·laboren, com la Plataforma d'Aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara a Manresa. Aquesta entitat atén cada mes a 2.500 persones.
I la Pilar Rovira és la seva directora. Ens ha explicat que en aquestes hores prèvies al Gran Recapte encara estan recol·locant els voluntaris als diferents establiments de la ciutat. Un paper fonamental el que fan els voluntaris. Aquest any és veritat que ha costat una mica més, però en el cas de Manresa, diu la Pilar, que han aconseguit cobrir-ho tot.
Sí que és cert que tenim algunes franges horàries, sobretot la del dissabte tarda-vespre, que la tenim una mica més buida, però tot i així hem arribat bastant als números que necessitàvem. Creiem que ho tenim tot bastant cobert i de moment anem bastant bé. Ara, mira, fins ara ho he mirat abans fa una miqueta i portem uns 270 voluntaris apuntats aquí a la nostra fundació pels nostres establiments que gestionarem.
Una part de tot el que es recull en aquest Gran Recapte anirà cap a València i el que més es necessita són productes de neteja, també a casa nostra, però no tothom hi pensa.
Sí, la veritat és que, a part del que em dius tu, d'aquesta gent pobra damnificats de la Dana, que necessiten productes així més específics, nosaltres també a nivell de fundació també el que són productes de neteja, d'higiene i aquests productes així també són molt necessaris i a vegades sovint no hi pensem gaire.
La Pilar troba a faltar una mica més de col·laboració de l'administració, per exemple, per donar l'IVA dels productes que es compraran demà i demà passat per donar el gran recapte.
Home, estaria bé perquè realment és una ajuda que estem fent a persones necessitades que són d'aquí del nostre país. Llavors entenc que el que és l'Estat també hauria de posar el seu granet de sorra per donar-nos un cop de mà, perquè sempre al final el que acaba ajudant i col·laborant més som les persones de peu, no? Són les persones que van al dia a dia a comprar i que ens donen aquell paquet d'arròs o aquell paquet de llegum.
2.500 persones són les que atén mensualment la plataforma d'aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara Manresa, i la Pilar assegura que cada vegada venen més persones que treballen, que tenen una nòmina, però que no arriben a final de mes.
Avui en parlem a la linterna de la cadena COPE amb l'Elisabet Viladomiu, que és la directora d'aquest banc d'aliments. Elisabet, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara mateix et demano que em facis una fotografia de com estan els prestatges dels bancs d'aliments aquí a casa nostra. Què ens podries dir?
Estan esperant emplenar-se de productes que segur que la gent demà ens donarà. Per tant, d'alguna forma, fins i tot he de dir que ho tenim tot endreçat, net i polit, esperant, de veritat, esperant els aliments del Gran Recapte 2024.
Avui he escoltat el president que deia que aquest any us agradaria doblar la quantitat d'aliments recollits en l'edició anterior. Què en dius d'això, Elisabet?
Sí, sens dubte. Aquesta aspiració del nostre president és la de tot l'equip amb què hem estat treballant, i sobretot amb el que ha passat amb els últims mesos, no? Que hem vist com tenia moltes dificultats per poder mantenir una cistella bàsica regular i permanent amb les nostres entitats, amb les entitats amb les que treballem, i també perquè hem vist la dificultat o la voluntat aquesta que tenim de poder ajudar també els nostres veïns de València i d'altres zones afectades. I vam pensar que era un bon moment, el Gran Recapte, per transmetre aquesta idea de doblem la recollida.
Ara mateix a Catalunya, segons les dades que tenim, 230.000 persones en situació de vulnerabilitat a Catalunya. Imagino que persones que han anat canviant pas als anys, no?, el perfil de la persona vulnerable, no?
Sí, això també es nota. Es nota molt. En els últims anys hi ha hagut una variació. I mira, un informe de Càritas publicat recentment parlava que el 50% de les persones que tenen feina. Això és un canvi en el perfil de les persones que tenen. També és cert que estem trobant, no?, que hi ha una part de la població que també s'està envellint i que està tenint dificultats, no?, per tirar endavant amb la seva capacitats econòmiques. El perfil de persona que depèn de l'ajuda alimentària, hi ha una part que està fins i tot molt cronificada, que ja serà una part petita, no?, de les societats, però això ja serà una mica com de per vida, perquè no tindran facilitats de trobar-ne feina. Uh-huh. Hi ha una diversitat de persones que depenen de l'ajuda alimentària i van variant entre ells, però bueno, anem orientats a això, eh? Una part de la població envellida, hi ha hagut un increment també de persones sense llar, i persones que tenen dificultat per arribar fins de mes. Si et pogués dir amb aquests tres missatges, no?, del canvi.
Elisabet, imagino que, òbviament, portar aliments, ara en parlarem del tipus d'aliments que demaneu, però la donació econòmica podríem dir que és la manera més eficient d'ajudar, ja que imagino que vosaltres després als bancs d'aliments podeu comprar en origen a millor preu, no?
Sí, nosaltres ens agrada mantenir les dues formes, sobretot de cara al Gran Recapte. Sobretot a cara que en recapta. Per nosaltres és fonamental les donacions econòmiques. Per què? Perquè al llarg dels mesos de gener, febrer i març podem fer un ús molt eficient d'aquestes aportacions econòmiques. Per tant, que la societat es quedi amb la idea que donar diners és perfecte pel banc dels aliments, també aquests nosaltres li hem de donar una certa sortida ràpida, vull dir, el Gran Recapte ens permet arribar finals de gener, principis de febrer, amb aquests aliments que hem recollit. En canvi, les aportacions econòmiques que la gent pot fer a través de la nostra pàgina web, granrecapte.org, ens permeten utilitzar aquests diners d'una forma més laminada, més regular i més periòdica. I aquí ve un altre missatge que també volia transmetre. Diem eficient perquè podem comprar amb un volum que ens permet negociar preus. I això també creiem que fem un ús molt eficient de les aportacions econòmiques.
Anem pels productes més necessaris, sobretot aliments que no tinguin una data de caducitat, no aliments frescos, no?
No, per favor, exacte. En el Gran Recapte, els aliments frescos, que després nosaltres els portem a la nau i fem un triatge i fem una classificació, hem de tenir una sortida ràpida i immediata. I en tot cas, el que nosaltres demanem molt pel gran recapte siguin aliments no peribles i que tinguin dates de caducitat més llargues. Al mínim que siguin producte sec o producte envasat o producte conservat.
Uh-huh. Que important és la figura dels voluntaris, no? Elisabet, cada any, abans de la campanya, sempre en parlem amb vosaltres amb pel tema de, sí, dels voluntaris, no? Sense ells seria quasi bé impossible. Com estem de voluntaris aquest any?
Mira, tenim, si fa no fa, com tots els anys. Pensa que aquest any em penso que, a més, tenen gairebé tots els punts de recollida coberts, amb coordinadors i voluntaris. És possible que hi hagin alguns que en faltin, molt probablement, perquè sempre hi ha al final baixes o punts per cobrir, perquè és una extensió enorme la de punts que tenim per tota Catalunya. La societat catalana sempre respon. Fins a l'últim moment estem patint, no? Però sempre respon amb la seva participació i amb la seva donació. Què trobarem demà? Molts punts amb voluntaris i voluntàries amb les seves armilles blaves, explicant per què fem això, què demanem. També hi haurà punts, probablement, on faltin persones, on hi hagi menys gent, menys, no? Menys moviment. Però, bueno, en tot cas, mentre veiem les caixes i fins i tot les cadenes ens ajuden molt donant explicacions, doncs creiem que serem capaços de transmetre el missatge, que és per què fem el gran recapte i què farem de tot allò que la gent ens dona.
Clar, la gent té claríssim que vosaltres sou gent seriosa i que això va parar a gent que de veritat ho necessita. I a més ho poseu molt fàcil, perquè o bé en aquestes caixes grans que veiem en molts indrets, o bé a través de www.granrecapta.org, o també a través del Bizum, que vosaltres també en teniu Bizum, que és el 33596. A través d'aquest número podeu enviar els calés que pugueu, no? Des d'un euro fins als que vulguis.
Exacte. Tot el que la gent vulgui considerar que té sentit, perquè en el fons nosaltres pensem que donar aliments, no? Donar de menjar, ajudar a donar de menjar, és algo tan natural i forma part tant de la nostra societat, que és un dia perquè també no només els voluntaris i voluntàries que ens ajuden a que això sigui possible, sinó que és una barreja entre moviment solidari, participatiu, que arrela, no? Que ens arrela els nostres problemes i que ens permet facilitar que hi hagi persones que potser no ho visquin tan malament. Jo crec que és això, és una ajuda de molta proximitat, de molta sinceritat, perquè estem parlant d'aliments, no estem parlant de coses complicades, de coses molt bàsiques, que com ens diuen les entitats amb les que treballem,
sí,
sempre diuen, si els aliments els hi traiem una mica aquesta angoixa amb la que de vegades es viu, no?, la precarietat laboral o la precarietat d'arribar a final de mes, es poden concentrar també en buscar feina, en buscar pis. L'habitatge és un dels problemes principals. Llavors nosaltres el que volem és alleugerar una mica també aquesta càrrega, no?, per moltes famílies i per moltes persones que els hi costa arribar a final de mes, o que depenen directament del 100% de l'ajuda alimentària, amb l'esperança que se'n surtin i que les entitats puguin fer una bona feina per ajudar-les.
Tant de bo. La veritat és que la situació econòmica és veritat que moltes llars ho estan passant malament, però hi ha molta solidaritat, així es demostra any rere any, i aquest any, si es pot encara més ajudar, qualsevol cosa serà benvinguda i després ben distribuïda a tota la gent que ho necessita. Aquest any la campanya du per lema "Menja't les excuses". Així que no hi ha excuses per no anar-hi ni el 22, ni el 23, ni el 24 a deixar el menjar que creguis convenient deixar, però recordeu que cada dia es menja, 3 cops al dia. Així que també hi ha aquest número de compte, aquest Bizum que hem dit anteriorment, i aquesta plana web perquè amb els calés poden continuar donant de menjar a tota aquesta gent que ho necessita. Elisabet Viladomiu, estarem molt pendents, posarem òbviament el nostre gra de sorra també, allà hi serem, i com sempre, molta sort. Gràcies per l'ajuda i tot el que feu per la gent que ho necessita.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu.
Doncs ja sabeu, demà passat i diumenge, el gran recapte. Entre tots ho podrem aconseguir. Bueno, ja sabeu que últimament la música està present en molts indrets i fins i tot fa molt de temps que se sap que la música té un poder sanador o curatiu, entre cometes. Doncs doncs, si havíem escoltat ja que hi havia llocs on feien servir música, per exemple, les piares, perquè els porquets tinguessin doncs, una salut, estigués més confortable, era més, ara sabem que la música també es fa servir per que l'oli surti millor. Sí, sí, com ho sents? Ara et parlo d'això, amb la Mar Puerto.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, bueno, bueno. Es que tengo que decirlo así. ¿Hola? ¿Terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro? Pues di adiós y vete a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 915555555 y ahora descubres Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
¿Listo para el bien vivir? En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, te invitamos a descubrir las claves de esta forma de vida y cómo ponerla en práctica.
Tiempo de juego. Al número 1 de l'esport.
Tornem a la Lliga i el Barça ha de millorar les sensacions per sumar 3 punts a Vigo. I t'ho explicarà, com sempre, el millor equip de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego. Aquest dissabte, des de Balaídos, Celta, Barça.
Manolo Olivero, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Óscar Pereiro, Maldini.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Tiramilles a COPE Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramilles a COPE Catalunya i Andorra. Diumenge de 10 a 11 del matí. La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight, where you gonna sleep tonight.
Sí, i es dona la circumstància que la finca en qüestió on s'han posat aquests altaveus era propietat del guitarrista clàssic Emili Pujol. Ara, en Josep Anton Ortiz és qui comprova cada matí que la música se senti entre les oliveres de Torrebesses. Ell mateix ens ha explicat la seva història i l'estil de música que també ha escollit per les seves plantes.
Ell no va tindre descendència i va donar la seva finca a una fundació que és Aspros, no? Es vam enterar i vam arrendar aquesta finca per 20 anys, no? Havíem de rendir-li un homenatge, no? I vam decidir ficar un sistema de megafonia per la finca i col·locar pues, la seva música, evidentment, música suau, música clàssica, ens encanta Mozart, ens agrada molt també, pues, per exemple, la Montse Castellà i altres, no? I així vam prendre la decisió de que al moment que florien les oliveres fins a la collita, ficaríem un sistema de megafonia que es connectava a la primera llum del sol i s'apagava quan baixava la intensitat del mateix.
A més, afegeix que a vegades la gent es pregunta quina música va bé a cada tipus de plantes i en aquest cas diu que s'ha fet una adaptació de decibels al paisatge perquè es tracti d'una opció que acompanyi i combini amb la natura. Tot plegat, diu, oferint un producte amb molt bons resultats.
Els pagesos notem quan les plantes estan bé. Sí que és important regar-les, tractar-les, cuidar-les, però també notes quan la planta està molt bé, no? I veiem pues, que l'estat de la planta està bé, ideal. Ara que hem cosechat vam fer la primera premsada, clarament que és un oli diferent. Un oli que no té defectes, que té unes qualitats que ressalten, diu una anècdota, no? Té sabors avellana, que no és normal en un oli, no? Es noten coses, no? Aromes, olors...
De la primera premsada han pogut treure 700 ampolles de mig litre d'oli verge extra ecològic a la venda a un preu de 15 euros i amb l'objectiu de voler oferir un producte solidari, ecològic i que tingui ànima.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore. Es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias a Laboratorios. De venta en farmacias.
Vivo es eso que te despierta cada mañana. Lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo. El seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
¿Conoces ya el programa de fidelización Mi Iberdrola? Es gratuito y acumulas saldo en euros para descontar de tus facturas. ¿Qué cómo se consigue? ¿Traes a un amigo? Suma saldo. ¿Contratas más productos? Saldo. Y cuantos más años como cliente, más saldo. Además, puedes conseguir vacaciones gratis para los próximos 5 años, un coche eléctrico y mucho más. ¿Quieres disfrutar de más planes y más ahorro? Únete ya a Mi Iberdrola en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Contrata tranquilidad con Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 50 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en preventiva.com.
Hola, ¿me escuchas? Sí, te hablo a ti. ¿Te imaginas disfrutando de los mejores vinos a precios inigualables? Solo en vivirelvino.com puedes crear tu propio lote con descuentos de hasta el 50%. Elige 6 botellas por 50 euros y hasta 18 por tan solo 120 euros. Vivirelvino.com. Además, si es tu primera compra, obtén un 10% de descuento adicional suscribiéndote a nuestra newsletter. Envíos gratuitos a toda la península en pedidos superiores a 50 euros. Recuerda, vivirelvino.com.
¡Sorpresa! Las nuevas ofertas del Black Friday vienen con el día sin IVA de MediaMark. Solo hoy, 21 de noviembre, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
COPE Catalunya y Andorra.
¿Pero qué haces, Doc?
Una máquina del tiempo. Necesito volver a las rebajas de verano para comprar el sofá que tanto me gustaba con un buen descuento.
¿Y si en lugar de marear el espacio-tiempo aprovechas la Black Week de Galerías del Tresillo con un descuento de hasta el 60%?
Igual sí.
Relajémonos más. Llega la Black Week a Galerías del Tresillo con hasta un 60% de descuento en toda la tienda. Galerías del Tresillo.
Ah, no sabía que hi havia cuixa per sopar. Potser que et canvis la faldilla, no? Ni de les teves amigues ni dels teus. Ets meva. Mireu el liu del Ferran. Amb aquesta cara està demanant que me la faci jo també.
El silenci és violència. Davant la violència masclista, actua. 900-900-120. En cas d'emergència, 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
El temporal Dana ha provocado una catástrofe sin precedentes y miles de personas lo han perdido todo. Te necesitamos para ayudarlas a reconstruir sus vidas. Haz tu donativo en caritas.barcelona o en el Bizum 33-381 con el concepto Dana. Caritas, allí donde nos necesitan.
Este Black Friday es tu momento. Reserva ya el hotel para tu próxima escapada con hasta un 35% de descuento en Sercotel. Tenemos hoteles en las principales principales ciudades de España. Elige el destino que prefieras y aprovecha los mejores precios del año. Haz tu reserva en sercotel.com o llamando al 930-468-161. 930-468-161. Sercotel. Welcome to your best.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Set de la tarda, 50 minuts, estàs escoltant la Linterna a COPE Catalunya i Andorra. Atenció, perquè l'Hospital Clínic ha atès un 6% més de casos d'agressions sexuals que l'any passat, i el 40% de les víctimes són noies menors de 25 anys. Afortunadament, són les dones més joves les que acostumen a denunciar més. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, concretament s'han atès fins al 31 d'octubre 624 persones per violència sexual, i la majoria, el 88%, són dones. És important que es coneguin les xifres perquè les víctimes, doncs, sàpiguen que la seva situació és compartida. El domicili és el lloc més habitual on es cometen aquestes agressions sexuals, i en gairebé la meitat dels casos l'agressor és una persona coneguda per la víctima. Una altra dada important: el 10% de les violacions són grupals i moltes vegades s'utilitza la intimidació i les drogues. La Teresa Echeverría és membre de la Comissió de Violència Masclista.
Perquè les grupals tenen que veure molt amb el divertimento i el concepte de divertimento, eh? I entre esos conceptos està la utilització del cos de les noies a qualsevol preu, intoxicant-les, o sigui, és, segons el relat de les víctimes, molt, molt clar el fenomen de la intoxicació importantíssima i la intimidació. Són dos elements que es donen molt en els casos grupals. La intimidació absoluta, bastant agressiva, i després la intoxicació.
Echeverría també alerta que el patró de moltes agressions sexuals respon a la influència de la pornografia. L'accés a la pornografia cada vegada és més primerenc i això té conseqüències greus.
La relació per xarxes, per establir contacte, que portarà a l'agressió. Això s'està incrementant, no de manera exponencial, però sí que hi ha una certa tendència a incrementar-se. Però el reste d'agressions són... que passa que cada vegada... jo crec que la pornografia està intervenint moltíssim amb el disseny de l'agressió.
Cada 6 de cada 10 víctimes acudeixen a l'Hospital Clínic, que és l'hospital de referència, a les poques hores de l'agressió. És molt important anar-hi tan aviat com sigui possible per poder recollir proves de cara a una possible denúncia. Evidentment, aquestes noies, aquestes dones, arriben en una situació emocional molt complicada i és molt important que trobin un espai on se sentin segures. La doctora Lluïsa García és presidenta de la Comissió de Violència Masclista.
Passen d'un estat, no?, on la situació és perillosa, és amenaçant, entren en un espai de bata blanca, que moltes vegades tenim molt mala fama, però de bata blanca, on hi ha seguretat, hi ha control, hi ha coneixement, hi ha actitud d'ajuda, amb la qual tota la reacció emocional baixa de to. I allà podem estar fent prevenció de futurs trastorns psiquiàtrics, perquè no deixem que evolucioni, frenem la cascada.
És important que trobin un espai segur i també que se'ls doni una resposta ràpida i integral, perquè això és clau perquè les víctimes es puguin recuperar amb les mínimes seqüeles possibles.
el missatge que sempre volem donar és que la violència sexual i masclista de qualsevol tipus emmalalteix, és un tema de salut que ens correspon i que tenim la responsabilitat de donar la resposta adequada, i entenem que una bona resposta, una resposta diligent és la manera d'iniciar la recuperació des del minut zero d'aquestes víctimes i de la seva salut.
El que sempre és més difícil és revertir el sentiment de culpa i de vergonya de les persones que han patit una agressió sexual. Els responsables del Clínic consideren que estem davant d'un problema de salut pública que s'hauria d'abordar amb un pla nacional, com explica el seu director general, Josep Maria Campistol.
Crec que quasi es converteix en un problema de salut pública de la nostra societat, i crec que hauríem de fer molt més, no només des d'aquí a l'hospital, que intentem atendre a totes les víctimes de la millor manera possible, sinó des del punt de vista polític, des del punt de vista, repeteixo, de salut pública, entre tots, perquè si no ho fem entre tots, realment resulta molt complicat.
Gairebé la meitat de les dones que arriben a l'hospital ho fan per iniciativa pròpia, i el 10% prèviament ho ha denunciat a la policia, però encara hi ha un 22% de víctimes que no té intenció de denunciar, i d'altres en aquell moment doncs no se sent capaç de pensar-hi.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Adeu, fins demà.
I ara arriba l'actualitat esportiva. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Vinga, situem-nos. Baleidos, te visualitzen Baleidos.
Represa de la Lliga.
Sí, represa de la Lliga.
Barça. Un camp que no se li dona molt bé al Barça últimament, però ja, bueno,
tocarem fusta. I ara estic visualitzant a Lamine, però no sé si jugarà o no. Hi ha més que sí o que no? Què pensa vostè?
És normal que la seva bola de vidre no acabi de detectar a Lamine Yamal al camp del Celta. Aquest turmell que porta autènticament de corcoll el jugador del Futbol Club Barcelona, preguntem com està Lamine Yamal a la persona que més informació en té, el Víctor Navarro.
Segueix amb les molèsties al turmell dret. Bona tarda, Montse, Gil. I això fa que Lamine Yamal no hagi pogut entrenar avui. De fet, porta sense entrenar des d'allà la prèvia de la Reial Societat Barça, partit que va viatjar però no va jugar. Això estem parlant abans de l'aturada de seleccions, i només queda l'entrenament de demà. Per tant, està pràcticament descartat Lamine Yamal pel partit contra el Celta a Vigo. El tema és si arriba pel partit a Montjuïc de Champions dimarts vinent contra el Brest a les 9 de la nit. Aquest és el tema, si arriba Lamine Yamal. Qui s'hi estarà aquest dissabte és Robert Lewandowski. No va anar amb la seva selecció, la de Polònia, en aquesta aturada de seleccions, però ja està recuperat de les molèsties de l'esquena i avui ha entrenat. I també, però han fet part de l'entrenament en aquest cas, Eric García i Ferran Torres. En el cas de Ferran encara queda dies per tornar, però el d'Eric García, després de superar la pubàlgia, estarà o a Vigo aquest dissabte o a més trigar dimarts contra el Brest a Champions.
No sé el que li dirà la seva bola de vidre, senyora Rodríguez, sí, però hi ha una estadística, i és que els dos partits que s'ha perdut Lamine Yamal en aquest campionat de Lliga han acabat amb derrota del Barça, Pamplona i Anoeta.
Sí, sí, o sigui
que
sí.
Hi ha més d'un blaugrana atemorit. En tot cas, sortirem de dubtes demà amb aquest últim entrenament del Barça i la roda de premsa de Hansi Flick.
Imagino que el Girona i l'Espanyol també estan enfocats cap al seu partit, no?
Que els hi enfronta a Montilivi, Girona-Espanyol, eh? Un partit que ha anat adquirint transcendència conforme el Girona ha anat fent progressos en el futbol professional. Un Espanyol que també arrossega una estadística de no haver aconseguit una victòria fora de casa en el que portem de campionat. Hi ha ganes de trencar aquesta estadística, els homes de Manolo González que han entrenat avui, i després d'aquest entrenament hem sentit el capità Sergi Gómez parlant de la situació de l'equip, del que es pot evolucionar i de com arriba aquest desplaçament al camp del Girona.
Bueno, per això sempre l'hem tingut, perquè al final sabem el que significa cada partit per aquest, bueno, per defensar aquest escut. Al final sempre volem guanyar. Està clar que no estem on voldríem estar, segurament, però som conscients de la importància dels partits que venen ara, però som molt conscients de que ara venen 7 partits, no recordo malament, abans de Nadal, i el clau important que són per afrontar aquest tram amb ambició i, evidentment, doncs, per col·locar-nos on volem estar.
Aquests partits abans del 2025 marcaran el full de ruta de l'Espanyol i també el del Girona, tant a la competició domèstica com a la competició continental. Un Girona que, això sí, espera que tornin a la llista futbolistes importants com Sigankov, Ivan Martín o Yasser Asprilla. Demà sentirem Mitchell el tècnic del Girona, i Manolo González, el de l'Espanyol.
Escolti'm, com ha quedat el tema de l'Europa i Sant Andreu? Crec que han presentat recursos,
doncs que...
no?
Han de reprendre aquest partit el proper 11 de desembre. De moment, el jutge de Segona Federació diu que a porta tancada. L'Europa no vol, perquè se sent desprotegit sense la seva afició.
No,
i el Sant Andreu no vol, perquè entenc que el que va passar amb la tanca metàl·lica que va cedir no va ser culpa de l'afició del Sant Andreu. Avui ha passat per Esports Copé el president de l'Europa, Héctor Ibar, que parlava d'aquest sentiment de desprotecció que té l'Europa i aquest recurs que totes dues entitats han presentat.
És injust, no? Perquè aquí el que ha passat ha sigut una cosa que no, de la qual no en són responsables els aficionats. És una cosa que, pues, diguéssim que el 99% dels aficionats van tenir un comportament correctíssim, i inclús dintre dels mateixos aficionats del Sant Andreu, i per tant que aquella valla s'ha vist, diguéssim que és una qüestió més enllà de la responsabilitat del gent. Llavors, clar, el fet de fer el partit a porta tancada, en certa forma, el que ens sembla és que ens deixa en inferioritat, no?
Apunti, en 45 minuts, Lliga de Campions d'handbol, Palau Blaugrana, Barça Nantes, a les 9 de la nit, Lliga de Campions de futbol femení, Sant Polten, Barça.
Doncs estarem pendents de tot. Senyor Gil, més informació a Cope, Esports Cope, i a la web de Cope, i al programa de la nit d'esports de la Cope, que aquest no falla, eh?
I a tot arreu de la Cope, Rodríguez.
Efectivament. Senyor Gil, gràcies.
Fins demà.
Nosaltres marxem. Salutacions de qui us ha parlat, de Montse Rodríguez.